els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts al Llevat dins la pasta, una secció per als qui ja ens seguiu i pels qui ens acabeu de conèixer. Recordem que Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Els programes també els podeu trobar a la secció de Ràdio a la Carta, des del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel Oficial. Ens acompanyen, com sempre, per introduir el programa, la Maria Guarch i també després serà amb nosaltres l'Àngela Rodríguez. Bona tarda a totes dues.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, avui parlarem amb Xavier Pedrós i Cortasa de la Fundació Marianau. Maria.
En Xavier Pedrós, com ha dit l'Ignasi, és el president de la Fundació Marianau, una institució que des de l'any 1985 desenvolupa projectes socioeducatius amb la finalitat de promoure el desenvolupament personal i comunitari a Sant Boi. Recordem que Marianau és un dels barris de Sant Boi del Llobregat. En Xavier és diplomat en Sociologia i Magisteri i s'ha destacat per la seva tasca col·laboradora en moviments socials i moviments cristians de base. Va treballar com a delegat d'assistència al menor del Departament de Justícia, donant suport socioeducatiu a joves infractors que es troben en situació de conflicte social.
El saludem ja, Xavier. Hola, bona tarda. Xavier Pedrós, benvingut a l'Espai Llevat dins la pasta.
Bona tarda, gràcies per convidar-nos.
Bé, per començar l'entrevista, volem sentir el relat que ens puguis fer de com va començar la vostra aventura i en quin context.
Doncs la nostra aventura va començar cap als anys 76, a partir del Centre Juvenil dels Salesians, d'allí de Sant Boi de Llobregat, que jo vaig estar a la comunitat salesiana, era jove salesià, tenia 21 anys, vam aterrar allí dos joves salesians amb moltes inquietuds de fer coses per la gent jove i sobretot la gent jove més marginada de la ciutat de Sant Boi. Havíem conegut també en aquell moment, anys anteriorment, doncs el Joan García Nieto, un capellà comunista, un jesuïta, que vivia a Cornellà, i també a l'Alfonso Carlos Comín, també que els dos havien creat el moviment Cristians pel Socialisme, que jo coneixia d'haver doncs participat activament i també en les trobades que es feien, doncs cap als anys 74-76, aquí a Catalunya hi eren trobades clandestines, perquè era l'època també del tardofranquisme
la primera transició. Exacte. O anterior. Sí.
I llavors, bueno, veiem de que calia doncs implicar-se socialment, que també doncs dels salesians era molt important també aquesta presència, també en coherència amb el carisma de Don Bosco, que era el carisma de la joventut inadaptada, marginada, sobretot de la gent que patia doncs l'exclusió com a classe social, no? I bé, llavors doncs allí vam crear aquest centre juvenil, vam recrear-lo, un esplai, un grup de joves, però després jo em vaig quedar allí al barri, vaig deixar l'ordre salesiana per coherència amb el que jo considerava que s'havia de fer a nivell de presència cristiana i salesiana al barri. I llavors, doncs, bueno, d'altres persones, que després vam constituir el grup de la UAC i una comunitat cristiana de base, amb el suport de García Nieto i d'altres persones vinculades als moviments cristians de base, vam doncs posar en marxa tot un moviment de presència cristiana en el barri i d'acció sociopolítica. Uh-huh. Llavors, en aquest context, doncs, hi havia tota la problemàtica de l'heroïna. Els joves morien a centenars en l'àrea metropolitana i arreu de tot l'estat, i veiem de que calia fer alguna cosa pels joves.
Uh-huh. Aquest és l'origen, Maria.
Sí, i l'any 1980 el grup de joves de Marianau, el germà de la Fundació, va ocupar una casa abandonada al carrer Miquel número 63 de Sant Boi per poder crear el primer casal de joves de la ciutat. Com van respondre els veïns del barri a l'ocupació del bloc de pisos?
Aquesta ocupació d'aquesta casa, que era de la senyora Àngela Plana Clarís, que havia otorgat als pobres de Barcelona aquelles quatre cases que tenia, i a Nostre Senyor Jesucristo, segons està escrit en el Seu Testament, nosaltres ignoràvem aquest testament o acte notarial, però sí que sabíem de que una de les cases doncs es podia ocupar. I la vam ocupar de manera alegal, conscients de que es podia ocupar sense problemes. Allí vam estar un any, clar, portant lo milloret de la ciutat de Sant Boi. Era l'any 1980, després d'un casal de joves del juliol que havien participat 220 joves, allà en l'associació de veïns del barri, que també havíem posat en marxa tot el moviment veïnal i reivindicatiu per les escoles, la sanitat, l'urbanisme, el clavegueram, els equipaments escolars, sanitaris, etc. Més enllà d'inclús de tota aquesta acció social i política, també treballàvem de manera especialitzada amb els joves, sempre des del voluntariat. Llavors vam ocupar aquesta casa per fer activitats amb joves a partir d'aquest casal d'estiu. Allí vam estar un any resistint perquè els veïns no ens van rebre amb un gran entusiasme, ho vam deixar. Però després, 4 anys després, vam ocupar un altre edifici que també estava en una situació irregular, que ara, en tot cas, si voleu, seguim comentant.
Sí, quin edifici era, breument?
És l'edifici del carrer Girona 30, que també està dins de lo que és la plaça Joan García Nieto, que és un edifici, en aquests moments té 7 nivells, 7 plantes. Era un edifici que estava abandonat, era propietari del Banc dels Pirineus que havia quebrat i s'ho havia quedat la comissió liquidadora del Banc dels Pirineus. I aprofitant aquesta situació de alegalitat, vam ocupar-ho perquè allò era un niu de marginació, de delinqüència, de drogadicció, i la mateixa policia, quan vam ocupar la casa o aquell casal per anar-lo rehabilitant, ens va venir a felicitar tant la Guàrdia Urbana com la Policia Nacional per la tarea que fèiem de prevenció de la delinqüència en Sant Boi.
Al carrer Girona de Sant Boi, parlem, sí, evidentment. Sí, sí. Bé, i quines institucions, grups o entitats van creure en el vostre projecte en aquells moments?
Bueno, en aquells moments, l'Associació de Veïns del Barri, en la qual nosaltres com a vocalia de joves hi participàvem activament, i a la Junta, era la part protagonista principal, que era el veïnat organitzat des del moviment veïnal, no? I a banda d'aquest moviment veïnal hi havia també els col·lectius de cristians de base, que també estaven molt implicats en aquest compromís, i després també es van anar afegint també moltes altres institucions educatives i sociosanitàries i sindicals i polítiques. Cal destacar, per exemple, el paper de les Germans de Sant Joan de Déu, que també ens van donar molt recolzament des dels inicis. I bé, llavors, aquest edifici, que vam estar durant 10 anys rehabilitant-lo, l'alcalde en aquell moment, l'any 1995, es va entossudir en què s'havia d'enderrocar per convertir-lo en zona verda. Al darrere d'aquesta intenció d'enderrocar l'edifici hi havia la intenció d'enderrocar una entitat activa a nivell veïnal, compromesa, denunciant les injustícies que hi havia a la ciutat i a la comarca, no? Però bueno, allí vam resistir, vam aconseguir l'adhesió de 250 entitats de Sant Boi d'arreu i moltíssimes milers de signatures de donar-nos suport, i a les eleccions del 1995 l'alcalde, que en aquell moment tenia 17 regidors de 25, doncs va passar a 10. I una de les causes per les quals va baixar aquest nivell de regidors,
de suport,
va ser una de les grans raons, va ser la campanya que vam crear i vam fer possible que aquest casal, en aquests moments ara és propietat de l'Ajuntament de Sant Boi, s'ha dit a la Fundació Marianao per 50 anys, bueno, això ja fa ja venim d'uns quants anys, i ara és un espai molt, molt important, un equipament importantíssim a la ciutat de Sant Boi i la comarca.
Dins del grup promotor hi havia militants de la GOAC i de la Comunitat Cristiana Popular. Aquesta col·laboració com creus que va influir en el projecte?
Bé, nosaltres ja portàvem tot un projecte educatiu i social i pedagògic al darrere. O sigui, nosaltres veníem ja un grup de persones amb una trajectòria vocacional, de servei, de suport als col·lectius amb problemes de marginació. I llavors aquest projecte educatiu sí que estava com molt compartit amb un nivell de persones ja amb una certa edat, perquè la gran majoria dels protagonistes inicials de la primera etapa van ser joves que no n'hi havia cap universitari. Llavors hi havia un petit nucli de 6-7 persones que teníem una formació, teníem una trajectòria, que fèiem una mica de pal de paller d'aquest projecte. I llavors aquí el projecte de García Nieto, de l'utopia, diguem-ne, social, que ell sempre parlava de que hem de crear arxipèlags d'utopies o illes utòpiques on alimentar l'esperança de que podem canviar el nostre petit gran món, sempre ell deia el Joan García Nieto, perquè era un inspirador utòpic i filosòfic i espiritual per molts de nosaltres, sempre ell deia que una de les dues ninetes dels seus ulls era la Fundació Marianao, era el Casal Infantil i Juvenil de Marianao, perquè ell, a banda de la comunitat cristiana de base i la coordinadora contra la marginació de Cornellà, que havia creat ell també, no? I aquest capellà sempre deia això, perquè ell veia que l'utopia estava feta realitat a Marianao. O sigui, des del moment en què s'havia creat una gran comunitat de petites comunitats, de gent petita, gent jove, gent gran, agermanades per la lluita, per l'esperit de la solidaritat, per l'esperit de servei i de canviar aquest petit gran món, començant pel nostre barri i per la nostra ciutat.
Allò que avui anomenem els moviments socials, transformadors, no? Les entitats d'inspiració cristiana, d'inspiració solidària. Recordem que estem parlant avui amb el president de la Fundació Marianao, podem dir que és una entitat ben veterana a casa nostra, Xavier Padrós. Xavier, com és avui la Fundació Marianao? Quins són els col·lectius preferents de la vostra acció i per què?
Avui en dia la Fundació Marianao és una institució plenament consolidada, aviat complirem els 40 anys d'història, és un patrimoni sentit per la comunitat com a propi. Dir-vos, per exemple, que fa poques setmanes un senyor que havia de pintar uns espais de la Fundació doncs, va venir acompanyat per un altre senyor que és pintor i ens vam reconèixer i vam recordar una mica la història comuna i ell deia que jo de jove recordaràs que havia participat i va parlant. I jo ara tinc tres fills, un dels quals doncs, és l'únic que em queda que està al casal, perquè els altres dos ja hem passat i gràcies a ells estan fent doncs, tot un seguit d'històries a nivell de formació, de treball, etc. I doncs parlant, deia, és que, i m'ho dic en castellà, diu, és que el casal, és que ojalá todos los barrios tuvieran un casal como el nuestro, el que hemos creado. Dice, porque el casal es un tesoro. Dice, el casal es patrimonio nuestro. I posant-se la mà en el pit. És patrimoni nostre. Clar, això és l'encert, és l'ànima de lo que ha de ser, jo penso, qualsevol projecte, clar, social.
Que allà, no? allà on s'incardina, allà on s'arrela, doncs
exacte.
Molta gent el senti com a
exacte.
Propi. No?
Llavors, en aquest context de patrimoni nostre, dir-vos que en aquests moments la Fundació està estructurada com una empresa que ha de funcionar amb eficàcia, eficiència i amb un bon fer a tot nivell, tant professional com econòmic, com d'incidència i d'impacte. Dir-vos que en aquests moments hi ha unes 60 de persones contractades, unes 180, 190, depèn de l'any, no? Doncs persones voluntàries i unes 3.500 persones participant des de 0 anys fins a la gent gran amb 35 programes diferents que atenen col·lectius de tot tipus. Però és un centre comunitari, és un gran equipament on hi cap des d'una escola d'adults fins a una escola de noves oportunitats per joves que estan en situació de fracàs escolar i que necessiten oportunitats. Hi ha doncs, activitats de lleure, activitats de formació professional per persones aturades per inserir-los en programes d'ocupació i amb aliança amb empreses, hi ha activitats de tipus sociopolític i d'acció ecologista cap al territori. Bueno, és que és molt ampli.
Sí, sí. És
com un macrocentre d'equipament i que no solament és el casal com a tal, tenim també un altre equipament que és l'Espai Mercè Rodura, que és un centre juvenil molt ampli amb molts metres quadrats que també tenim des de fa 6 anys al costat, i després dues cases modernistes que vam, diguem-ne, doncs, rehabilitar fa qüestió de poc temps, i en una de les quals vam néixer. Aquesta casa que vam ocupar l'any 80, fa 7 anys, ens truquen dient a veure si ens podia interessar dues cases per rehabilitar, que estaven destrossades. La Fundació Família i Benestar Social les havia heredat de la Generalitat per l'herència testada de la senyora Àngela, i mira per on el cercle que es tanca, sí, doncs sí. Aquesta casa, doncs ara, no és una, són dues cases, en una de les quals va néixer la Fundació, I, bueno, i és allò de... En fi.
Això és un retorn regularitzat, podem dir, no? I amb aportació. Bé, alguna qüestió més, que ens queda poc temps, Maria, sobre aquestes accions concretes de la Fundació Maria Nau?
Sí, repassant els principals àmbits d'actuació, hi ha la part d'atenció a la infància i a les famílies i després l'escola de segones oportunitats. No podries explicar-nos una miqueta més aquest que feu
molt
amb
breument,
aquests dos àmbits?
Si pot ser, sí.
Sí, bé, doncs hi ha les activitats infantils d'adolescents i de joves, sobretot tot en el camp del lleure, en convenis amb les administracions, a partir d'un centre obert, però a la vegada també amb activitats obertes a tot el barri, a tota la ciutat, per infants i per joves, i participen molts infants i joves i les seves famílies. Sempre hi ha una actuació integral i integrada en relació al lleure educatiu i també vinculat també a tot el tema del reforç escolar, el tema d'afrontar les diverses problemàtiques que a vegades ens arriben de les famílies, desnonaments, per exemple, de famílies que pateixen aquesta situació d'atur en el nucli familiar, en determinats nuclis. O sigui, és una actuació integral que fa la Fundació amb el nucli de l'infant o del jove. I saben que allí saben poden anar-hi perquè és el seu lloc en el món, o sigui, és la seva casa, on hi han participat ells, els seus pares, els seus tiets o els seus avis. I estem parlant de 40 anys. Mm-hmm. I, clar, això s'ho sent la gent com a pròpia. I després, en relació al tema de l'escola de noves oportunitats, és una escola homologada en el que és les escoles de noves oportunitats, pendents també de regularització, amb una homologació limitada, perquè fem cursos de formació per la Generalitat, finançats per l'administració. També tenim la UEC, la Unitat d'Escolarització Compartida per joves que no acaben de tirar endavant amb l'institut i venen allà, i també tenim un conveni amb el Departament d'Educació, i és aquesta escola de noves oportunitats que tenen molts joves que, si no hi hagués aquesta oportunitat educativa, no tindrien les possibilitats de promoció personal i acadèmica.
Un plaer avui haver conversat amb Xavier Pedrós, president de la Fundació Maria Nau, que té moltes més coses, per exemple, un programa de salut que complementa la feina dels dos hospitals de salut mental, de referència a Sant Boi de Llobregat, inserció laboral, el projecte David, també persones que són acompanyades i que tenen problemes penals i penitenciaris. Bé, això és la perifèria màxima, no? La frontera màxima. No sé si vol destacar alguna cosa més per acabar o algun missatge. No arribem a tot, però molt interessant tota la feina de la Fundació Maria Nau.
Sí, bueno, gràcies per venir aquí per compartir aquesta experiència. Al darrere de tot això que hem compartit hi ha moltíssimes persones, milers de persones que gràcies a la Fundació i a aquesta obra comunitària que entre tots i totes hem creat, doncs això és un tresor que quedarà per les generacions presents i futures, i aquesta és la nostra satisfacció més guapa i més bonica, i gràcies per compartir-la.
No, a vosaltres, ara no és l'any 1980 ni abans el 1976, però també és una època de grans oportunitats. Doncs molt agraïts per la teva presència, Xavier Pedrós, president de la Fundació Maria Nau. Que vagi molt bé, fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
En el llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos, a la seva doctrina social, i també observar què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Així, us proposem un text del punt número 417 del Compendi de Doctrina Social de l'Església. Àngela.
La societat civil és un conjunt de relacions i de recursos culturals i associatius, relativament autònoms de l'àmbit tant polític com econòmic. El fi de la societat civil és universal, perquè es refereix al bé comú, al qual totes les persones i tots els ciutadans tenen dret en la proporció deguda. La societat civil es caracteritza per la seva pròpia capacitat de projecte, orientada a afavorir una convivència social més lliure i més justa, en què diversos grups de ciutadans s'associen i es mobilitzen per elaborar i expressar els seus punts de vista, per afrontar les seves necessitats fonamentals, per defensar interessos legítims.
I els recursos, que són eines per també endinsar-nos una mica més en aquesta temàtica, què proposem concretament?
Doncs us proposem avui conèixer millor la Fundació Maria Nau a través de la seva web, marianau.org.
Ben fàcil. I un apunt d'agenda per acabar.
Fins al 2 de juliol es pot visitar l'exposició de fotografies en homenatge a Joan Guerrero a l'Escola Industrial de Barcelona, organitzada per Catalunya, Mirades Solidàries i amb fons recollits i destinats per a Arrels Fundació.
Doncs moltes gràcies a l'equip, Maria Guarch i Àngela Rodríguez. Bona tarda, fins la setmana vinent, si Déu vol.
Bona tarda.
Fins aquí el Llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per a suggeriment o aportacions a l'adreça electrònica sense distància @radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.